Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El govern català ha decidit tancar tots els centres educatius de Catalunya a partir de demà. Això inclou escoles bressol, escoles de primària i secundària, instituts, universitats i centres de formació professional. La decisió s'ha pres per prevenir la propagació del coronavirus i en principi durarà 14 dies. Afecta aquesta mesura inèdita 1.600.000 alumnes i més de 80.000 docents de llars d'infants, escoles i instituts. En total, més de 5.400 centres. A les universitats afectarà uns 200.000 estudiants i uns 20.000 professors. El president Quim Torra i la consellera d'Empresa, Àngel Chacón, s'havien reunit abans de l'anunci amb els rectors de les universitats. Després, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la decisió no implica que els nens s'hagin de quedar permanentment a casa. I la crisi del Covid-19 ha provocat que Pedro Sánchez hagi comparegut aquesta tarda des de la Moncloa per recordar que cadascú s'ha de protegir per protegir els altres. El cap de l'executiu espanyol ha anunciat una bateria de mesures contra el virus, entre elles una injecció de 2.800 milions d'euros a les comunitats autònomes i una moratòria d'impostos que injectarà 14.000 milions a les petites i mitjanes empreses i als autònoms. I mentrestant, la Xina dona per superada oficialment per primer cop la crisi sanitària del coronavirus. El repte és ara l'aixecament de les restriccions i el retorn a la normalitat social, industrial i econòmica. Ho ha anunciat avui la Comissió Nacional de Salut després que la ciutat de Wuhan, l'epicentre del brot, ha registrat només 8 casos nous en 24 hores, per primer cop una xifra d'un sol dígit. I novament a Catalunya destaquem la preocupació per la situació a la comarca de l'Anoia i especialment a la seva capital, Igualada, on s'han pres noves mesures davant la crescuda del brot. S'han suspès els mercats ambulants i el transport interurbà d'Igualada i de 4 municipis a la Conca d'Òdena. I dos apunts encara sobre el coronavirus. La ministra Irene Montero ha donat positiu i Pablo Iglesias, vicepresident segon, es troba en aïllament. I a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau i 5 regidors també estan aïllats de manera preventiva pel coronavirus. Recordem, a més, que la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga de Futbol Professional han decidit avui que se suspèn la competició de primera i segona divisió. La Lliga, de moment, no volia parar la competició, però finalment ha hagut d'acceptar aquesta dràstica decisió. En el sector cultural es continuen patint les conseqüències, igualment, d'aquesta pandèmia. El Liceu ha estat la primera institució cultural que anunciava una cancel·lació, però també concerts i sales de teatre es veuran afectats, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. I finalment un apunt eclesial. La diòcesi de Vitòria ha estat la primera d'Espanya que ha anunciat avui que suprimeix momentàniament les celebracions de l'Eucaristia públiques a les esglésies. En altres bisbats, com a conseqüència de les decisions de tancar escoles, s'han suspès les catequesis i altres activitats amb infants i concentració de persones. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a tothom i tornem una altra vegada aquest dijous al programa Plusvàlua i avui parlarem, com és obvi, que no tothom parla de lo mateix de la sanitat. Però avui tenim exemple, la sort de tenir aquí un gran professor que ha estudiat a fons el tema de la sanitat catalana i ha publicat un llibre que es diu La malaltia de la sanitat catalana. És a dir, que no sé si ha agafat febre o que tingui el coronavirus, això no ho sabem. Però ara tenim una pandèmia global, segons va declarar ahir l'Organització Mundial de la Salut, el coronavirus. La capacitat expansiva del coronavirus és el que més preocupa. A Espanya ja hi ha prop de 3.000 infectats i una 70ena de morts. Bé, a Catalunya, a Madrid ja sabem el que ha passat, però aquí a Catalunya encara sembla ser que no han arribat encara del tot les prohibicions i les previsions. Sembla ser, segons les nostres notícies, que el dilluns ja no hi haurà escoles. El dilluns es tancaran les escoles, tots els nens i joves cap a casa. Vàrem viure aquesta setmana un dilluns negre, on les borses de tot el món es van quedar afectades. No es va salvar ningú. Els Estats Units i Gran Bretanya han baixat mig punt, dos quartillos, es deia abans, els tipus d'interès oficials. Els capitals fugen cap a valors refugis més segurs, com l'or, el deute de nord-americà, etc. Per cert, han quedat suspesos els partits de la NBA perquè un jugador va donar positiu, i això és molt fort dels Estats Units. I el cineasta Tom Hanks i la seva esposa han anunciat que tenen coronavirus. I avui la torxa olímpica que sortia de Grècia cap a Tòquio ha quedat reduïda als mínims. La cerimònia era, més que d'alegria, una mica de plorar. El preu del petroli està llindant els $30 pel barril. Ha perdut un 34% en els últims 12 mesos. Per què? Amb el coronavirus han baixat en picat els viatges, els desplaçaments. S'ha alentit la producció industrial i d'altres en els països més industrialitzats com Xina, Japó, Europa. Hi ha, doncs, una baixada de demanda en els mercats i al mateix temps una oferta de petroli, una oferta alta. I això, si bé beneficia a països importadors com el nostre, perjudica els països productors de l'Orient Mitjà, de Rússia, de Nigèria, Mèxic, Venezuela, Brasil, Noruega, els Estats Units, etc. Aquests mouen bona part de l'economia mundial. El Fons Monetari Internacional demana a Espanya mesures extraordinàries per fer front al coronavirus i recomana que no es desfaci la reforma laboral, augmenti la càrrega fiscal i es contingui la despesa de les pensions. I, a més, demana més diners per la sanitat. L'economia està desgavellada, tant pel sector primari com el secundari i el terciari. En el sector terciari es parla de teletreball, treballar a casa. El teletreball beneficia pel fet d'evitar el contagi entre persones i en alguns casos beneficia també la conciliació entre treball i la família. Ara que moltes escoles estan tancades i estan a punt de tancar, és aquesta la solució? I qui paga els treballadors i treballadores que no poden anar al treball? Això és un gran problema. Els estats no els podran pagar, ni les assegurances, ni ningú. Què passarà? Esperem que tot això duri fins a l'estiu. Ho diu el director del Centro de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón. Però no hi ha una opinió generalitzada sobre la duració ni sobre les víctimes, malalts i difunts, tot i que es manté la mortalitat entre el 2 i el 3%. La consellera d'Alemanya, Angela Merkel, va dir que si no es prenen les mesures seriosament, hi hauria a Alemanya fins a un 70% de persones afectades pel coronavirus. Per tal de superar el xoc econòmic del coronavirus, la Unió Europea ha anunciat disposar 7.500 milions d'euros per pagar els mals produïts per aquest virus. A més, crea un fons de 25.000 milions per ajudar a les empreses a refer-se del sotrac. El virus ens costarà diners, molts diners. A tots, no solament als empresaris, no solament als treballadors, no solament a l'administració pública. La Unió Europea no serà aquesta vegada, ho ha anunciat, especialment estricta amb el control pressupostari del dèficit. El 2020 serà un any diferent. Un any no sorribilis, com deia la reina d'Inglaterra. Un any que serà recordat. A casa nostra hi ha hagut episodis de pànic i molts han comprat mig supermercat pensant passar molt de temps a casa sense sortir. No n'hi ha per tant, si us plau. Algú ha mirat al cel? Que aquests dies està molt blau, està primaveral. Algú l'ha mirat? Algú ha demanat ajuda i confort? El focus a Europa és Itàlia, però cuidado. Itàlia és el primer país europeu amb infeccions de coronavirus i el segon país del món. Però després d'Itàlia, a Europa, ve Espanya. A Itàlia el caos a la sanitat és total. No donen l'abast per milers i milers que demanen ajuda sanitària. Hi ha molts sanitaris infectats, controls per totes les parts, per terra, mar i aire. El país està paralitzat. Sembla el Ferragosto, tot buit, des de les places i carrers fins als comerços. Només hi ha gent a les farmàcies. El qui us parla, que també una part de la seva vida ha viscut en aquest país, té el cor encongit pensar en tants i tants amics i coneguts que viuen aquesta tragèdia italiana.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I aquí tenim entre nosaltres, per entrevistar-lo, el doctor professor Guillem López Casanovas, catedràtic de la Facultat d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'un estudi titulat La malaltia de la sanitat catalana, com hem dit abans. Un estudi molt detallat, amb estadístiques comparades i agafant tot l'abast de la problemàtica sanitària. Bon vespre, professor Casanovas.
Hola, molt bona nit, Salvador.
Parlem del treball de recerca?
Sí,
però
bé.
Però aquest treball no es va fer quan encara no hi havia el coronavirus.
Encara no hi havia el coronavirus, efectivament. Però detectava la insuficiència de recursos en la que treballa la sanitat catalana i ara el virus ho ha fet palès. El treball aquest és un encàrrec del Cercle de Salut, de la qual en soc part. Està fet des del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Pompeu Fabra, amb Marc Casanova, que és un estudiant de recerca que treballa amb mi. I el que ha volgut fer és posar xifres en el que és quelcom que reiteradament ja està a l'opinió pública, que és la diferència entre el que gastem en sanitat i l'empenta que la societat, l'expectativa que la societat té sobre el que podria fer la sanitat pel benestar de la gent.
Sí, professor, vostè diu en el seu llibre que si la Generalitat tingués el mateix sistema de finançament que el País Basc, el pressupost anual hauria d'augmentar un 23%, més o menys. O sigui, uns 2.500 milions més. Hi ha un infrafinançament, llavors.
Sí, el tema sempre és buscar referents de plausibilitat. Un referent obvi és mirar el tractament autonòmic que té el País Basc a través del concert econòmic i quin rèdit això li dona respecte a la situació que té Catalunya dintre del finançament ordinari. Una altra, òbviament, estimació possible vindria de considerar Catalunya dintre del que són el conjunt de regions i estats de la Unió Europea o de l'OCDE o del món mundial i veure com Catalunya, si tingués un patró de finançament similar en els països, a les regions que són similars a Catalunya, quin seria el finançament normal que hauria de tenir. Per tant, això són les dues maneres de calibrar el desajust. I com ha dit molt bé, en el cas del concert basc, que estem parlant d'un desfase de 2.500 milions que és anual, i és una quantitat, pensi, en 2.500 milions és un 25% pràcticament de tot el que és la despesa sanitària.
Sí, i la mitjana, per exemple, de l'OCDE, la despesa sanitària és... L'OCDE són els grups de països, sí, diguem, més industrialitzats, etc. És de 2.178 euros per persona. I a Catalunya no arriba quasi a 1.400.
Exacte. En les comparatives, hi ha que ser molt honestos, i per això en el llibre han posat tots els annexes del món. Primer, perquè l'OCDE té països molt diferents. Té països que tenen una sanitat molt diferent a l'estat de benestar europeu. Japó, Mèxic, Estats Units, Canadà... Per tant, podríem dir, dintre l'OCDE, agafem una submostra, que són els europeus, els que tenen... I dintre els europeus, algú podria dir, home, no és el mateix el cas de França, d'Alemanya, d'Àustria, d'Holanda, de Bèlgica, que no, per exemple, països que tenen Serveis Nacional de la Salut, com Itàlia, Regne Unit, Suècia, etc. Llavors, tu digue'm en qui te vols semblar i jo te miraré amb quin mirall t'has de veure. I tant si ho fas per la via de comparar-te només amb els Serveis Nacionals de la Salut, que són els que tu dius que et sembles, com dels sistemes d'assegurament social, que són els, com deia, de França, Alemanya, Bèlgica, Àustria, etc., el desfasament en cap cas baixa de 5.000 milions d'euros. Per tant, doble fins i tot el que és el desfase que veiem en comparació amb el concert coral. Algú podria dir, home, això són xifres estratosfèriques i que són inassumibles amb l'estat en el que estem. La xifra aquesta pot ser enganyosa d'entrada, perquè estem comparant les xifres que pressupostam i no les que gastem. I això va ser coetani a la presentació del llibre, a la presentació dels pressupostos. En la presentació dels pressupostos, en aquests moments, es va donar una visió de que ara respiraríem, de que hi hauria més recursos, perquè a la fi hi hauria pressupostos. Llavors, quan un es mira els pressupostos que s'aprovaran, suposadament, per aquest any, del 2020, i mira les xifres d'execució que es van fer el 2017 i 2018, te n'adones que són xifres inferiors en els que efectivament es van liquidar. Per tant, tenim una borsa de finançament amagat, factures als calaixos, retards en els pagaments, que fan que si considerassis tot el que arrossegues no finançat respecte d'aquest 2.500 milions, les xifres ja no estan disparatades.
O sigui, estem parlant d'una espècie de mistificació o de semifalsificació dels pressupostos, perquè quan diuen que augmentarà enormement la despesa sanitària, vol dir que els estan pagant factures de l'any anterior.
Exacte.
I de fa 3 anys. I el mateix passa amb l'educació, quan diuen s'incrementa molt l'educació i tal, realment s'estan pagant factures dels anys anteriors. És a dir, que estem vivint també una mica una ficció,
sí,
pressupostària.
I fixi's en una cosa, perquè el pressupost és una llei. No deixa de ser una mena de burro al Parlament que es puguin presentar projectes de despesa que són inferiors a les liquidades en anys anteriors. La gent es mira el pressupost d'enguany respecte del de fa 2 o 3 anys, el pressupostat de fa 2 o 3 anys, i efectivament sembla un augment. Però si mires el que es va liquidar en aquell any respecte del que pressupostes ara, te n'adones compte de l'engany.
Sí. Anem a veure. A Catalunya hi ha una gran tradició de sanitat privada. És a dir, són les mútues, són aquesta gent que s'organitzava doncs, quan no hi havia un Servei Nacional de Salut. I això fa que això es manté avui d'alguna manera, més o menys mal vivint, o vivint bé, no ho sé. La despesa sanitària privada representa, segons el seu estudi, el 34% de la despesa total. Que sumat als concerts ve a representar un 50% del total. No? Vostè diu que la solució no seria estigmatitzar la privatització de la sanitat.
Sí. A veure, sota l'epígraf de privat tenim dos conceptes diferents. Un és el privat que surt de la butxaca dels ciutadans, que, com has dit molt bé, són les mútues, les asseguradores privades i la gent que va al metge i paga directament el que consumeix. I després tot el que és la despesa en medicaments, que la part que ho pagues, això és despesa que surt de la butxaca del ciutadà. Després tens, sota finançament públic, que això pràcticament és el 80%, 20% és purament privat, que va a la butxaca surt de la butxaca del ciutadà, i el 80% a través dels contribuents que, pagant impostos, deixen diners en el sector públic perquè compri activitat, o bé pròpia, directament en els hospitals de l'Institut Català de la Salut, o bé a través de la concertació. La concertació, en aquest cas, no es pot dir que sigui de sector privat, perquè en realitat és sota finançament públic i sota responsabilitat pública, que això és el més important. Quan la consellera, el CatSalut, compra serveis a un centre concertat, que tots ells són sense ànim de lucre, ara en tenim un que és amb ànim de lucre, però és una irregularitat que ve d'una fallida de l'Aliança, la resta són entitats sense ànim de lucre, que venen els seus serveis al finançador públic. I la responsabilitat última del que passi amb aquests serveis és de la conselleria. És molt diferent quan tu compres privadament un servei privat i si t'equivoques a la clínica que elegeixes, és el teu problema, no és el problema solidari, sí, sí, comunal.
Però vostè diu que la solució no es tracta d'estigmatitzar... No. La... No. Per què?
Perquè en les societats desenvolupades la despesa sanitària creix arreu. I quan més desenvolupat estàs, més dediques, és com si fos un element d'elasticitat nosaltres de renta elevada, que vol dir també de luxe. Quan tens les necessitats bàsiques més cobertes, comences a valorar coses, una segona opinió, vols fer més coses de prevenció que penses que te poden estalviar a futur, coses que saps que no curen, però et sembla tu que te cuiden, i llavors és necessari que tenir una espita, una aixeta oberta per al finançament privat, perquè hi ha moltes d'aquestes coses que no justificarien que finançàssim entre tots el que, a veure, és un poc un caprici. Si tu vols un medicament de marca en lloc d'un bioequivalent, jo no te negaré que el compris, però no tenc per què sobrefinançar-te amb els impostos, i prou que costa de generar-los perquè tu te compris un medicament de fantasia, si tenim un genèric equivalent.
Sí, 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 no.
Tant, això... Aquesta via l'han de tenir oberta de la sanitat privada. I la part de la concertació és molt important, perquè, com has dit, la societat civil en el seu dia es va organitzar davant les insuficiències de la Seguretat Social, de l'INP del seu moment, fent un sector social molt actiu i que ara té sentit mantenir-lo, regulant-lo i finançant-lo i exigint-li tot el que faci falta perquè doni un bon servei a la comunitat.
Sí. La reforma del finançament autonòmic sembla que va per llarg, no? No està en aquests moments entre les grans prioritats del govern. Hi ha altres prioritats, clar, d'entrada el coronavirus, però ara, diria, fora del coronavirus, doncs tampoc és la primera cosa. Com veu vostè el finançament de la sanitat? Bueno, no per arreglar aquest desgavell, aquesta diferència de finançament que hi ha?
A veure, a mi m'ha tocat participar a la comissió d'experts reiteradament. L'última ho vaig fer com a representant de Balears perquè el cas de Catalunya, la Generalitat va decidir no ser-hi directament, tot i que jo, sent representant de Ses Illes, era a la vegada president de la comissió mixta entre Generalitat i Govern Balear per temes fiscals i financers. Per tant, la Generalitat sabia el que passava en el finançament a través d'aquesta comissió mixta de les dues institucions. Però
bé, tenia veu però no vot.
Exacte. Veu? No, perquè jo parlava en nom de Ses Illes. El que passa és que tenia coneixement de la meua veu.
Val.
Llavors, de l'experiència, un se n'adona que hi ha dues maneres d'entendre el finançament autonòmic. Un és, l'Estat té tota la sobirania fiscal, no la comparteix, els ingressos que recapta són seus, i llavors les comunitats autònomes del règim ordinari, fora del País Basc, es posen a la cua, cadascú explica en el papà estat quines són les seues necessitats, si jo tinc més orografia, que si jo tinc més ruralia, que si jo tinc l'envelliment, i l'estat va donant. I això és molt diferent en els sistemes que són federals. Que tenes, la paraula federal del llatí vol dir foedus, vol dir pacte. En el federalisme tu tens un acord amb l'Estat, la sobirania fiscal és compartida, i sabent d'entrada que part del que recapta casa teua és també de la institució que representa els ciutadans de casa teva. I això vol dir que la capacitat fiscal que tenen els teus ciutadans de finançar amb impostos els serveis públics la comparteixes. No és de l'Estat, i que l'Estat després interpreta la teva necessitat agustigana, sense un pacte, sense un acord, variant les regles. I aquesta és una separació molt important, que l'accepta l'Estat, el Ministeri d'Administracions Territorials i el Ministeri d'Hisenda, o mai solucionarem el cas català. Perquè necessitem permetre que, de la mateixa manera que es parlava de comunitats del 143 i del 151, de via ràpida i via lenta, comunitats i nacionalitats, si no hi ha aquest reconeixement d'aquesta diversitat, també en el finançament és molt difícil ser sensibles a les necessitats de comunitat d'escola nostra.
Sí, perquè en aquests moments en quin punt es troba la sanitat catalana des del punt de vista de finançament en relació, des del punt de vista del PIB per càpita, sí, dels majors de 65 sí, anys, de la despesa per càpita, etc., en relació a les altres comunitats autònomes?
Sí, sí, si nosaltres fem els ajustos dintre de les... ens miram respecte de la resta de comunitats autònomes, estem estrictament amb el pes poblacional. Si nosaltres tenim un 6,8 de la població total espanyola, tenim un 16,8 del finançament de tota la sanitat que es gasta en aquest país, a l'Estat. Llavors, quin és el problema aquí? Que, a veure si sóc capaç d'explicar-me. Totes les comunitats que tenen una renta per càpita elevada, i per això quan comparam amb l'OCDE o comparam amb el Regne Unit, miram quina és la renta que ells tenien, quan gastaven, respecte a la que tenim nosaltres.
S'ha de fer
l'ajust. Això amb econometria se li diu ajustar per tots els factors exògenes, això ho fas pel nivell de desenvolupament, ho fas per la composició demogràfica i pels factors que pensis que marquen una diferència. Tot això està fet en el llibre, la capacitat adquisitiva, un euro, no compra el mateix aquí que el Regne Unit, tot això ben comptat, demostra que tots els que tenen una renta per càpita més elevada patiran. I la raó és la següent. Renta per càpita vol dir PIB, per població. Si tu te financen per població, vol dir que no te financen d'acord amb la teva renta. Si les teves pressions de despesa venen per la part de la renta, per això ajustant per renta quan fa la comparació internacional, tots tindràs una pressió de despesa molt més gran que la que te representa la mitjana del pes poblacional. Per tant, això és matemàtica de primer de batxillerat. Tots els que estan en renta per càpita superior a la mitjana, tindran cap problema.
Amb aquest segon apartat, diríem, hi hauria un desnivell permanent entre les comunitats pobres i les comunitats riques.
I aquí és quan ve la visió federal. La visió federal és fer un pacte de que tota la capacitat fiscal que tu tens, perquè tens renta, no te la quedes, la comparteixes. I el pacte és la solidaritat que dones tu cap a la resta. És com si diguéssim, mira, l'IRPF és el senyal de la progressivitat que aprovem entre tots en el Parlament. Llavors, quina és la nostra renta dintre del total d'Espanya? Doncs és el 19%. Tenim un 16,8% de població, un 19% de renta. I en recaptació d'IRPF, clar, si l'IRPF és progressiu, no tens un 19%, tindràs un 21%. Doncs la diferència entre la proporció de renta i la recaptació fiscal de l'IRPF és la progressivitat fiscal. Aquesta progressivitat, que la tens tu com a recaptació perquè és més ric, és la que dones a l'Estat. És la que comparteixes amb la resta. Però no la part que te correspon com a renta. Per tant, fixi'm, del 16,8 al 19, en el 21.
Sí.
Si es donen com el País Basc, es donaran el 19. Diferència entre 16,8 i 19, això és els 2.500 milions els que parlava, en termes de recaptació, els 3 puntets aquests. Si ho fas en termes d'IRPF, són 2 puntets addicionals. Per tant, de la diferència, 2,5 per tu i 2,5 per l'Estat. I l'Estat, amb aquest 2,5, ja decidirà quines polítiques de desenvolupament regional fa. Són seus. És la part seva. El que no pot ser és que agafi tota la recaptació que es fan des de la capacitat fiscal catalana, deixi Catalunya amb un estadi pla, d'acord amb el seu pes poblacional, i la resta de diners es dediqui a fer anivellaments que tampoc responen, que aquesta és una de les coses de les que tenim més coneixement els que ho hem estudiat, a cap criteri d'equitat. Perquè si diguessis, en tot el que l'Estat es queda i no retorna a Catalunya, com amb la balança fiscal, l'Estat fa polítiques en favor dels més pobres, les comunitats on hi ha una desigualtat personal més gran, i això es demostra que en el temps millora la desigualtat del país, endavant Barça. El problema és que molta part d'aquest moviment de recursos de treure d'un lloc i posar-ho a un altre, que això es diu el sobreanivellament, s'aplica a coses que no sabem per a què serveixen. Dit en concret, si tu dones un anivellament molt alt a una comunitat, Castell de la Manxa, Extremadura, el que vulguin, tampoc no està estigmatitzant ningú, i aquesta comunitat ho gasta malament, crea funció pública, en lloc d'aplicar aquests recursos a la creació d'ocupació, a mirar les persones, no les institucions, no els funcionaris, sinó les persones que estan en atur, si no fas això, és un peix que s'alimenta la cua, perquè està sota el rato, tenint que donar diners de sobreanivellament sense solucionar els problemes. Això no ho fa la Unió Europea. Quan dona diners de desenvolupament regional, te'ls adona sense consolidar i els hi has de retre comptes.
O sigui, la Unió Europea és més un federalisme que no pas...
Sí.
En canvi, Espanya, vostè el que està dient és que la reforma del sistema de finançament hauria de ser una reforma federal.
Sí.
O sigui, Exacte. Tot i no ser un estat federal, Exacte. Això de l'estat de les autonomies és una cosa inventada i no se sap ben bé què consisteix. Però, bueno, tot i no ser un estat federal, el repartiment dels diners s'hauria de fer en forma d'un estat federal.
Si la sobirania fiscal és única, com interpreta algú a la Constitució, els diners... No hi ha catalans, hi ha espanyols que viuen a Catalunya, que són els que paguen impostos i l'estat s'ho queda.
Molt bé, moltes gràcies, professor Guillem Roses López, Cases Noves, això deu ser les Cases Noves.
L'avi meu deia Cases Noves i no en té ni una de vella, però bueno.
Moltes gràcies. I ara, com sempre, tenim la doctora Carme Riera, catedràtica de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, que ens dona una petita lliçó d'economia, com cada dijous.
Hola, molt bon vespre. Aquesta setmana començarem parlant de la competència imperfecta. La setmana passada parlàvem de la competència perfecta. Dèiem que és una situació amb molts compradors i molts venedors, on cap d'ells no té poder per canviar els preus. Tot al contrari del que passa en un mercat amb competència imperfecta, on les empreses sí que tenen un cert poder per modificar els preus, ja que només hi ha un cert nivell de competència. Els tipus de competència imperfecta, que ens sonaran més o menys a tots, són un monopoli, una situació en la que només hi ha un sol venedor, l'oligopoli, que es dona quan hi ha pocs venedors, però més d'un, i la competència monopolística, amb molts compradors i venedors, però de productes diferenciats. Comencem per veure què és un monopoli. Monopoli és una paraula que ve, també com no, del grec, monos, un, i polain, vendre. En un monopoli hi ha una sola empresa que té o que produeix un producte, un bé, un recurs, ofereix un servei determinat i diferenciat i en decideix el preu i els consumidors l'accepten. No existeix cap altre bé pel qual es pugui reemplaçar sense un inconvenient. Per tant, aquest producte és l'única alternativa que té el consumidor per poder comprar. Com a conseqüència d'això, La característica més destacada és que el preu no ve fixat per la llei de l'oferta i de la demanda pel mercat, sinó per l'empresa. Els monopolis a la Unió Europea, per tant a Espanya, no estan permesos. Si bé hi ha alguns sectors on hi perviuen el que en podríem dir unes certes pràctiques monopolístiques. Això és fruit d'una herència passada en què l'Estat exercia un cert nivell d'intervencionisme sobre sectors com, per exemple, les comunicacions, el transport, el subministrament energètic. Al pas del temps, però sobretot l'aparició de les noves tecnologies, han anat donant pas a la lliure competència entre empreses i, per tant, a la reducció de les pràctiques monopolístiques. Perquè us en feu una idea, durant molt de temps, un dels monopolis més importants va ser el del clorur de sodi, la sal comuna, la que utilitzem cada dia per cuinar. Això estava facilitat per les condicions molt concretes que té la sal pel que fa a la seva producció i també a la seva distribució. Heu de pensar que la sal era coneguda a l'antiguitat com l'or blanc, pel seu gran valor, que la va portar a utilitzar-se com a moneda de canvi en determinats períodes de la història antiga. Recordeu quan vam explicar l'aparició de la moneda i els mitjans de canvi que s'havien utilitzat abans de que aparegués la moneda per facilitar el comerç? Doncs la sal era un d'aquests mitjans de canvi que s'utilitzaven en lloc de les monedes. La setmana vinent veurem alguns exemples de monopolis de la sal al món i també de monopolis d'algun altre producte.
Moltes gràcies, professora Carme Riera, per la seva explicació, com cada dijous. Bon vespre.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Plusvàlua. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Bé, ara tornem a Plusvàlua i amb la tertúlia que avui ens acompanya la doctora Isabel Riera, doctora en Psicologia i especialista en Salut i Benestar de la Diputació de Barcelona. Bon vespre, doctora Sierra.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Bé, havia de venir una altra persona, però que estava en els serveis sanitaris i he dit, escolteu, jo no puc aquí, estic totalment totalment volcada en aquesta situació del coronavirus i realment ho comprenem perfectament que tot el personal sanitari doncs estigui en aquests moments molt ocupat, no? Doncs bon vespre i està entre nosaltres també el professor Guillem López Casasnovas, catedràtic de la Universitat de Pompeu Fabra, d'Economia, que va autor del llibre La malaltia de la sanitat catalana. Comencem, doncs, aquesta tertúlia i espero que, en fi, que sigui per vostès molt entenedora, perquè aquí quan se parlen de xifres per la ràdio és sempre una mica complicat. Però, bé, doncs ara tenim el coronavirus. Jo volia preguntar com afectarà això a la sanitat catalana o com està afectant ja, perquè hem dit que el dilluns, hem donat una primícia, que el dilluns les escoles estaran tancades a Catalunya.
Bé, a veure, afectarà la societat catalana en general, perquè és evident que tothom s'ha de posar a reorganitzar la seva vida en funció de les mesures que ens estan recomanant. No només sanitàries, preventives, sinó també d'organització de la vida. És a dir, que si tenim els nanos a casa, doncs alguna cosa haurem de fer per poder-los atendre. El Ministeri ha parlat de que farien una sèrie d'ajudes, no sé si amb ajuda de la Unió Europea o no, en aquest cas per les ajudes a les famílies, és a dir, per si han de pagar cangurs o pel que sigui, perquè, clar, és el que dèiem abans, si els nanos estan infectats però no ho saben perquè no tenen encara símptomes i el termini de desenvolupar aquests símptomes és de 14 dies, poden infectar també els seus avis o a les persones que els cuidin en aquell moment.
Sí, perquè això està bé que diem aïllem els nanos i tal, però els avis no solament no s'aïllen, sinó que estan a la boca del canó del coronavirus.
A veure, el virus no té parets, és a dir, que traspassa pas a les parets, és a través de les persones. Jo crec que som nosaltres els que hem de ser conscients de quines són aquestes mesures de protecció per no encomanar-nos. És a dir, el tema de la higiene personal està clar, de la distància, a l'hora de parlar i de relacionar-nos haurem de ser menys expressius i apassionats en les properes setmanes i sobretot tenir en compte de que no es tracta només de que sigui un contagi que ens afecti a nosaltres a nivell personal, que no té uns símptomes molt greus, s'ha de dir, i que tothom majoritàriament sortiria endavant d'aquesta malaltia, sinó que es tracta de ser solidaris amb el sistema sanitari perquè no hi hagi una sobresaturació com ja està passant.
Sí, doctor Casanovas, jo volia preguntar-li, vostè és mallorquí, com ha dit abans,
ei, no sé perdona, si és del Salvador, Mallorca... Menorquí, que bueno, se fa per una diferència encara.
Ja, el diumenge es celebra el partit Mallorca-Barcelona al cap del Mallorca i sense públic. És partidari vostè de que se celebrés aquest partit?
Sí, sí, perquè de cada cop el futbol és un espectacle i l'espectacle el pots veure des de casa. A vegades faig la broma que crec que acabarem veient futbol amb figurants entre els espectadors, per donar caliu. En realitat, molt de part d'aquesta de Gol Nord i Gol Sur...
Que ja són emoticonos. Els emoticonos sí, seran de futbol.
Els de Gol Nord i Gol Sur, que entren molta vegada perquè la presidència els hi facilita les entrades, en realitat no deixessin de ser figurants per animar l'equip.
Bueno, sí. Com el futbolín, no? Tornem al futbolín.
Tornem al futbolín. O sigui que, bueno, totes les mesures que s'han pres fins ara, vostè està d'acord amb que això, sí, a veure, això són bones, o s'ha arribat tard, o que...
Mira, Salvador, l'expert és la doctora Sierra. Escoltem el que diuen els que en saben d'aquest tema.
Doncs escoltem, Elisabet.
I, per tant, l'única cosa que demanaria com a ciutadà és que siguin clars i que no passin pel filtre polític, perquè si passen pel filtre polític, la sospita de que si algú té interès en amagar alguna cosa per altres interessos són els polítics, per tant, que ens ho diguin claretat, sabeu?
Sí. A veure, doctora Isabel Sierra.
A veure, amb el tema de... Jo no soc especialista en això perquè no soc soc psicòloga, per tant, treballo més amb la vessant de la promoció de la salut, la prevenció. Però el que sí que és cert és que una mesura en salut pública de riscos biològics, com és aquest cas, sempre hi ha un principi de precaució, que se'n diu. Per què? Perquè el fenomen és nou cada vegada. Com que és nou cada vegada, no se sap com es comporta. Pots tenir comparatives amb virus anteriors, etc, però no saps com es comporta, amb variables diverses com és la temperatura en la que estàs, el clima en general, on es desenvolupa aquest virus, després la concentració o no concentració de gent, és a dir, hi ha una sèrie de variables que són incontrolables, perquè, i per això s'escampa d'aquesta manera. S'escampa perquè no tenim consciència del que no veiem, per dir-ho així, no? I passem d'aquesta situació de no tenir consciència del que no veiem a una situació de por, precisament perquè no ho veiem.
Por i pànic, a vegades.
Pànic, exacte. I això és molt variable segons les persones. Hi ha persones que en situacions objectives no estarien en risc i, en canvi, prenen les mesures desmesurades, per valga la redundància, sí. Hi ha gent que hauria de curar-se més i no. Per tant, hi ha una variable psicològica també aquí. Per una banda, hi ha la variable científica que es va creant sobre la marxa del comportament del virus l'evidència, bueno, pots predir com es comportarà, però de fet has d'estar comprovant cada dia, per això tenim mesures cada dia diferents en segons quins llocs per veure com s'està comportant, i després està la variable psicològica o comportamental, que és la que a lo millor en segons quins països ens podem trobar. És una hipòtesi, jo no ho sé tampoc, que no fem gaire cas de les autoritats sanitàries perquè tenim més desconfiança del que ens diuen a nivell polític. A lo millor en altres països porten a rajatabla, que es diu en castellà, no? Les recomanacions que els hi fan, i en canvi nosaltres una mica més lleugers en aquest sentit. Sí, I això és perillós perquè, clar, s'escampa més.
I està d'acord amb el que va dir la consellera, la cancellera Angela Merkel, de que si no es prenen mesures, un 70% de la població podria estar infectada de coronavirus?
Sí,
perquè això
sí, clar,
és un alarmisme,
no.
Podria dir que Espanya també.
No, és alarmisme, perquè el virus no té un impacte molt greu sobre la salut, excepte sobre aquelles persones que ja estan tocades per altres patologies, que pot precipitar la mort. El que està passant ara és que en persones que ja tenen patologies complexes o respiratòries o són persones grans, doncs està precipitant, a lo millor, el que diem, que moren amb el coronavirus, no de el coronavirus.
Ah. O sigui que...
Volen morir, podien haver mort d'altres coses demà passat.
Sí, perquè és el que va passar amb aquesta senyora d'Igualada, que, bueno, estava ja, diríem, pràcticament a les últimes,
clar.
I a més hi ha faltat el coronavirus per excusar la seva vida probablement 15 dies.
Bueno, és una infecció respiratòria
una infecció
que pot ser mortal.
Sí,
però
sí.
Que en persones de... Llavors, què passa? Que sí, igual que vam tenir la gripà i que després doncs, potser tots tenim anticossos de la gripà, doncs això passaria exactament
bueno,
igual.
La gripà, els xers,
el problema no
la gripa
està...
aviar,
la
peste porcina...
Bueno, hem tingut de tot, sí. No sé si de veritat ho he inventat, però sí.
No, inventat no.
No, inventat vull dir artificial, no? Ah. Perquè, clar, el desenvolupament natural dels virus tampoc és tan exponencial com és aquest. També s'ha de veure quins experiments es fan, no?
Deixa'm, Salvador, que faci tres acotacions molt breus.
Molt bé.
La primera... Quan tens un xoc d'aquestes característiques és quan es veu la capacitat d'un país de donar-ne resposta d'una manera solvent. La insuficiència de la sanitat catalana ara passa un test d'estrès. Com a la banca passava un test d'estrès, ara l'està passant. La insuficiència es nota molt. Treballam sense previsió, treballant sense fons de contingència, no tenim fondos de reserva... Les pressupostos de la Generalitat pot esperar munt en aquests moments, per tant... Segona cosa, en un context que la ciència va de prepotent, i parlant del transhumanisme, de que no ens hem de morir mai, ens entra un virus per uns descosits i ens posa a nosaltres potes per amunt, en els ciutadans, que es descobreix la nostra fragilitat i, com deies molt bé en el començament, la necessitat de que mirem per amunt i que respirem i que tinguem altres valors als immediats. I la tercera ve a compte de l'economia. L'economia és tormenta perfecta ara perquè la borsa cau en picat. Ara estava mirant el que ha passat avui i estem en el límit dels 7.000 punts.
Sí,
vull dir
no,
que han perdut
ja estaven...
3.000 punts.
Sí, 3.000 punts, estaven a 10.000.
Per tant, la borsa ens preocupa massa. La borsa no és l'economia real.
No.
Moltes de les coses que ara veiem que donen com a crisis econòmiques, algunes són passatgeres. Òbviament, si jo avui no vaig a sopar a un restaurant i soparé a casa, que el restaurant perdrà calés. I jo ja no tornaré a sopar quan les coses estiguin bé, ja hauré sopat. Però, en canvi, el qui no visita el Museu del Barça, la Sagrada Família, ara el pot visitar d'aquí 15 dies o d'aquí un mes, la demanda continua. Per tant, part dels danys que ara observam i que els viu un car propi i és normal que es queixin molt,
són recuperables. Són recuperables. Molt bé. I volia saber també, de part de la doctora Isabel Sierra, el problema de la gent gran, no? El problema de la gent gran no sé si està ben atesa, no sé si les mesures que s'estan prenent són les més adequades. Han d'estar a casa. Què han de fer la gent gran? I els fills, no poden rebre els fills, no poden rebre els nets, què han de fer? Què passa amb la gent gran?
A veure, en relació a la situació actual o en general?
No.
La situació actual. Bé, les persones grans, doncs, és un espectre molt ampli, no? És a dir, que si parlem de la tercera edat, dels 65, hem de parlar de la gent amb fragilitat física,
sí.
És a dir, que siguin persones que tinguin diversos problemes de salut associats entre ells o no, però que tinguin una certa fragilitat, perquè aleshores sí que els virus, en general, són molt més propers a enganxar-se, exactament. Aleshores, ara s'ha tancat les residències de gent gran fa un parell de dies o tres, per les visites externes. Per què? Per protegir les persones que estan allà. És a dir, no tant perquè les persones grans puguin encomanar contagiar ningú, sinó al revés, que no s'encomanin de ningú. I, per tant, el personal és el que està sent monitoritzat. A veure si tenen febre o no tenen febre, i llavors la persona són mesures laborals de que no poden estar en condicions. Un altre aspecte que també queda tocat per aquest tema és el tema de les visites a domicili. Hi ha moltes persones grans que viuen a casa seva però que reben ajudes de professionals de la llar, de l'atenció domiciliària, que els hi van a fer ajudes. Doncs clar, aquests professionals també se'ls ha demanat que prenguin unes mesures sanitàries més, que fins ara no les feien, perquè clar, tenen un contacte molt directe. Són persones que ajuden a menjar, ajuden a vestir, ajuden a dutxar-se. Per tant, hi ha un contacte estret que no el pots evitar.
L'assistència domiciliària.
Exacte. I després està el tema que dèiem de familiars, que bueno, jo penso que amb qualsevol persona, prenent les mesures, diguéssim, que estàvem parlant abans generals, doncs es poden mantenir les relacions personals, sobretot no deixar les persones aïllades, perquè clar, la fragilitat física també comporta una certa sensació de soledat, no? I per tant que no...
I les dones embarassades?
Bé, les dones embarassades no...
Tenen més risc, menys risc?
No necessàriament, perquè el sistema immunològic de cada persona és individual i intransferible, per dir-ho així, no? El fet de que puguin agafar una malaltia o una altra, infecciosa, en aquest cas, doncs depèn una mica del seu estat immunològic. Per tant, no més que els altres.
Professor López Casasnovas ha tingut en aquest estudi l'oportunitat també d'estudiar, diríem, com es gestiona la sanitat catalana, i sembla ser que hi ha trobat alguns problemes en la gestió, ja sigui perquè hi ha partitocràcia en aquest país i perquè, bueno, no sempre el millor arriba en el lloc adequat, no? Com ho veu, això? Com seria què s'hauria de fer per reduir la despesa sanitària? Però reduir proporció, sí. O sigui, no és que se reduï globalment, sinó reduir fent-la més eficient.
Sí, a veure, la paraula reducció de la despesa no entra amb el que és l'anàlisi del que... Però sí que he volgut posar que la malaltia no és només un tema d'infrafinançament, sinó que també tenim dèficits de governança.
Exacte.
Millorar la governança perquè el finançament que arriba, el que sigui possible en cada moment, amb pacte federal, sense pacte federal, amb més sobirania fiscal, estigui ben utilitzat. Perquè al cap i a la fi surt de la butxaca de la gent i la gent pot tenir altres prioritats que pagar impostos. Agafem una visió un poquet més liberal de la situació. Llavors, com bé dius, hi ha un element de partitocràcia que molesta bastant. No tenim una lleva com perquè cada partit polític, quan canvia de govern, canviï estructures de gestió. La sanitat necessita una estabilitat més gran. Fins ara ens la donaven la idea consorciada, els consorcis que organitzaven tots els stakeholders... I això donava molts equilibris. Amb el sistema europeu de comptes això se complica perquè la idea consorciada desapareix, però en el fons has d'identificar qui és l'últim tenidor dels dèficits que es puguin fer. En el dèficit de governança és molt important el coneixement que hi posam. Estem en una àrea que és d'economia, que se'n diu del coneixement. I jo detecto que, en general, i està bé que sento un programa del CES, que es vegi que la part d'economia social és molt important per al futur del país. Estic cansat de veure molts estudiosos que presten el seu talent sortint de les facultats, graduats, analistes, doctorants, que focalitzen exclusivament la mà invisible de l'Adam Smith, de l'economia, de la prestància, de l'equilibri del mercat privat, quan en realitat sabem que moltes coses funcionen gràcies al sector públic al darrere. I aquest és un exemple. Si ara no tinguéssim el sector públic al darrere, imaginem com gestionaríem el coronavirus. Basta mirar-se en el mirall del que està fent Estats Units per veure la pobresa de mitjans amb els que ells compten. Perquè, clar, ara serà molt curiós que el Trump es digui no, vostè està infectat, quedi's a casa seva. Gent que no té assegurança, que no té prestació de la Seguretat Social per malaltia... Aquesta gent, el dia que no treballa, és dia que no menja. Vostè creu que algú farà el seguiment que el senyor Trump, per molt tranc que sigui, demana? Els tests de 300 euros ja els dona la privada, però això ho tindrà qui us ho vulgui pagar. El desori de deixar aquestes coses en el mercat ens hauria de fer pensar la importància de l'anàlisi, l'estudi de l'economia social, de l'acció pública, i que cada vegada fa falta més talent, més capacitat de coneixement per estar a l'alçada de les necessitats de la gent, que no és, com deia abans, si la borsa està en el 10.000 o en el 8.000 o en el 9.000.
Sí, senyora... Jo,
em sembla fantàstiques les observacions del Miquel, perquè...
Del Guillem.
Ai, perdó, del Guillem.
Sí, del Guillem. Un Miquel i no,
doncs hem canviat. Perdó, perquè realment, mirat des del punt de vista de la sanitat només, hi ha una evolució a favor o en contra, per dir-ho així, o més amunt o més avall de lo que és la despesa, però des d'un punt de vista de lo que són polítiques socials en general, que també inclouen el tema de serveis socials o el tema de dependència, parlant abans, m'has fet pensar quan parlaves de lo de la gent gran, doncs, clar, el que estem veient és que en el moment en què hi ha hagut una crisi, doncs, hi ha hagut una variabilitat important en l'evolució d'aquestes inversions, per dir-ho així, perquè es poden considerar inversions, i que no és la mateixa amb unes comunitats autònomes que unes altres. Evidentment, el País Basc és la que té un nivell d'inversió per habitant molt més elevat que la resta, però també és veritat que Catalunya ha fet una davallada important. Jo he consultat un llibre en relació a el que són aquestes polítiques assistencials, no? Un estudi que es va fer des de gerents de serveis socials, i si Catalunya en el 2009... de 2.500 euros per habitant era la mitjana espanyola, a Catalunya en teníem 2.800, estàvem una mica per sobre, al 2009, i al 2017, 2.200. Per tant, hem baixat 7 punts en el rànquing de les comunitats autònomes amb el que és despesa amb serveis públics adreçats a la part assistencial, sanitat i serveis socials.
Això és perquè també les retallades van afectar més a sanitat que a altres sectors.
Sí, però és que en altres comunitats autònomes ha passat al revés, que han donat més recursos.
Aquí han de ser molt clars, perquè aquest tipus d'anàlisis refereix, no dic ara el cas de la Isabel, però l'Albert ha pogut fer més dràstic, si hagués dit el que gasta en termes del seu PIB la comunitat de Castella, que és la que, de les que gasta més, amb la que gasta Catalunya. Clar, tots els que tenen un PIB per càpita superior a la mitjana, si el finançament és per població i no per PIB,
exacte,
estan condemnats en aquest infrafinançament. Exacte. Llavors, lo raro era ja que inicialment estiguessin a 2.800. Mm. I aquest 2.800 eren excés de gasto que es gastava sense pressupost, que en el moment de les retallades s'han hagut de recuperar. Per tant, si mirassis en termes de liquidacions, no ens hem magut del capitatiu. El que passa és que la societat no vol un capitatiu. La societat vol un nivell de prestació que estigui d'acord amb el seu capacitat econòmica i nivell de desenvolupament.
Com el seu estatus. Sí.
Llavors, aquesta és la dislèxia entre el que ens agradaria i el que podem tenir amb el finançament actual.
I les cues ara es podran resoldre o no? Les cues d'urgències.
Bueno,
ara el coronavirus és impossible, ja, però bé. Vull dir, amb una millor gestió podria...
El que hem d'aconseguir és que els professionals sanitaris no emmalalteixin massa, perquè si no, no tindrem... Haurem d'atacar fins als hospitals, no? Perquè és que són els primers que s'estan arriscant. Tenim dos tipus de cues. Una són les d'urgències, però també tenim les de proves i intervencions. És a dir que aquí el que està primant, que és un criteri que és positiu, és el de la, diguéssim, major urgència, o sigui, el criteri clínic. És a dir, a quina és aquell tipus d'intervencions que són més urgents perquè afecten més a la qualitat de vida de la persona. ¿Vale? Però això no treu que si una persona que té cataractes doncs resulta que ha de trigar 2 anys en que ser operada, doncs té 2 anys d'un mal nivell de vida o de condicions. Estem en un sistema, jo crec, molt rígid, a efectes de concertar més segons quins tipus d'intervencions, i les cues d'urgències dependran una mica de que hi hagin centres en el territori que absorbeixin, des de primària o des de centres d'atenció d'urgències ambulatòries, que absorbeixin aquesta urgència.
I molt bé, doncs moltes gràcies i arribem al final del programa Plusvàlua, en el que han participat el professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i autor del llibre La malaltia de la sanitat catalana. Bona nit, professor.
Bona nit.
I la doctora Isabel Sierra, doctora en psicologia, especialista en salut i benestar de la Diputació de Barcelona. Bona nit, senyora Sierra.
Bona nit.
El control tècnic, Jordi Carretero. I us parla Salvador Aconès. Bona nit a tots i que siguin feliços la resta del dia.